i Gol, presentat per Vicky Magí.
Benvinguts a Atac i Gol. Comencem la tertúlia futbolística de 21 Ràdio, en la que tots els divendres a les 10 de la nit parlem del futbol d'elit i us donem també unes pinzellades de futbol ebrenc. Avui, per a comentar la jugada, ens acompanyen aquí als nostres estudis, ens acompanya Manolo Hierro. Manolo, benvingut, bona nit.
Bona nit a tots, gràcies.
Ha estat també nosaltres Miquel Castelló. Miquel, gràcies per convertir nosaltres a Atac i Gol.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Ens acompanya també l'alcalde de Paüls, Enric Adell. Enric, benvingut també.
Molt bona nit a tothom.
També està en altres Cisco Laosa. Cisco, gràcies un divendres més per acompanyar-nos.
Bona nit a tothom.
I ens acompanya també un habitual d'estes tertúlies com és Manolo Martínez. Manolo, gràcies per estar en altres en estos minuts de tertúlia futbolística.
Bona nit, gràcies a altres.
Bé, hem de començar parlant de la Champions femenina, perquè els barcelonistes estem d'enhorabona. El Barça va guanyar esta Champions femenina, superant a l'Olympique de Lió per 2-0, un equip que mai havia guanyat, i va completar el pòquer de títols, els 4 títols disputats esta temporada. Els ha guanyat el Barça femení, la Supercopa, la Lliga, la Copa de la Reina i la Champions. Miquel Castelló, que sabem que és un seguidor especialment apassionat del futbol femení. Miquel, volem començar en tu. Suposo que una alegria molt gran el passat cap de setmana, no?
Sí, sí, molt content perquè és la culminació d'una temporada magnífica, on s'ha aconseguit tot el que es podia aconseguir i, a més, en unes circumstàncies que no han estat gens favorables, perquè hem tingut lesionades de llarga duració importants que hem posat dubte en algun moment que poguéssim aconseguir el que s'ha aconseguit, i la veritat és que el partit contra el Lió pues, va ser una demostració de que el futbol femení per als barcelonistes està més que consolidat. Ara veurem les decisions que es prendran de cara al futur, si acompanyen o no. En esta setmana hem rebut una mala notícia que crec que no té tant a veure en el fet de que la junta directiva hi estigui més o menys d'acord, com és la marxa de Mariona al futbol anglès, que té molt que veure en la manca de competitivitat que hi ha a la Lliga Espanyola. I, en fi, disfrutar del moment perquè fa molt de goig veure un equip que temporada rere temporada creix i no té límit, perquè les jugadores que venen al darrere i que són molt joves tenen un futur també immens.
Cisco Laosa, content també, no?, per estar Champions del Barça femení.
Sí, content, i a la vegada també, com deia Miquel ara fa un moment, expectant per a veure com se va gestionant una realitat que cada dia mobilitza més gent, sobretot gent jove, no?, i que li doni al Barça, diríem, un plus i un perfil que, per desgràcia, altres clubs no tenen. I això guarda relació amb el que comentava en Miquel ara fa un moment. Es caldria que hi hagués més competitivitat a la Lliga Espanyola i que els clubs apostessin en sèrio per revitalitzar i reforçar les seves plantilles i els seus equips femenins perquè la competició guanyi en qualitat, si no serà un hàndicap. El Barça està fent bé la feina i penso que si altres clubs s'animen i veuen una perspectiva de futur també ho faran, i això anirà, afavorirà una competició més igualada, diríem, cosa que és necessària.
Enric Adell, crec que ets dels afortunats, Enric, que vas estar in situ a Bilbao vivint esta final de Champions femenina.
Pues sí, vaig tenir la sort de poder veure esta final en directe a Sant Mamet. La veritat és que un espectacle. És la segona final de Champions que veig. Vaig poder estar a Wembley fa uns anys i la vaig veure guanyar. Esta també la vam guanyar. I la veritat que la mobilització que havia a Bilbao era espectacular.
Sí, hem perdut Enric Adell, alcalde de Paüls, que és un dels afortunats dels 40.000 que va estar en aquesta final de Champions femenina. A veure si podem recuperar la connexió en Enric Adell, que està anant en cotxe i entra telemàticament. Enric, no sé si mos escoltes. Bé, de moment no mos escolta. Mentre l'intentem recuperar, Manolo Martínez, com vas veure aquesta final del Barça i Lió?
Bueno, pues molt bé, és com...
Sí, sí, perdó. Sí, Enric, t'havien perdut uns moments. Endavant.
No, i que va ser un gran partit, va ser un gran partit de futbol entre dos equips que juguen un futbol molt diferent, però es va poder gaudir d'una final espectacular.
Mm-hmm. Manolo Martínez, sí, content també per esta Champions femenina, no?
No, jo, en resum, el que ha dit Miquel és la veritat, això està consolidat. Hem donat, som pioners, hem donat un pas endavant una vegada més al món del futbol i al món de l'esport. El femení està assentat. Estic d'acord amb Miquel que aquí no hi ha molta competitivitat. Jo crec que Mariona se'n va per un motiu personal, que és la seva parella, que està a Anglaterra. No és per motius de falta de competitivitat, això que també, sí. Clar, arribarà un moment que també estic d'acord en ell, però bueno, això ja està consolidat i fora històries i no muntéssim ara, ho dic perquè ja veig coses, que vaig escoltant coses i veient coses, jo crec que és un projecte consolidat i que el futur és bo i que hi hauran, com sempre, cicles on sortiran bones i en sortiran de menys bones. Però això està consolidat i fantàstic, com ha dit bé Enric, doncs un desplaçament massiu de 40.000 persones. Vull dir, quan a nosaltres les coses se mos posen bé, som capaços de tot i ja està demostrat. Vull dir, jo crec que la UEFA se va dir quedar parada de veure el que va veure el dissabte passat i res, vull dir, continuar avant i fent el que es fa ara, val? I el futur és fantàstic, fantàstic. No, no és dolent, no. El que puja de baix és molt bo.
Manolo Hierro, sempre ho dius, no?, que el Barça femení juga a una altra lliga, no?, un altre nivell, no?
Sí, jo sempre ho he dit. A veure, jo el partit este de l'Olímpic Lió, sí que pareixia que seria un partit molt igualat i però bé, el nivell que té el Barcelona, com sempre dic, està per damunt de... D'aquí a Espanya ja no cal ni anomenar-ho. I, pues, i a part d'Europa, pues, ja veiem, està a un nivell d'estos equips. El problema que s'ha pogut tindre el Barça és que refiar-se que no jugués com juga aquí, sinó en intensitat, així va fer-ho, i va guanyar el partit. El problema que pot tindre el Barça d'aquí endavant és que hi ha jugadores que es toquin en un altre lloc, que se'n vagin, perquè, clar, a la bon matí també ja l'han tocat una miqueta, tot dependrà d'elles que senten més i guanyarà molts de diners o estar de la seva vida. I a partir d'aquí, pues, tot el que pugui anar venint ara, pues, que s'aprofiti, perquè, clar, sempre així no serà.
Vull posar en valor també la figura que no se'n parla, que sempre queda en un segon pla, però si és que la bossa de Rafa Navarro, que este gandesà que ha fet els últims 5 anys de segon entrenador, primer en Lluís Cortés, després en Jonathan Giraldez, ara seguirà. Posa en valor també la figura de segon entrenador, no? Sisco, que no en parlem mai, però que té el seu mèrit, i és, bueno, part també d'aquest èxit.
Sí, jo crec que no és només en el cas concret, sinó que cada vegada les figures dels entrenadors estan més, d'alguna manera, condicionades al grup de persones que tenen al seu voltant i que fan una feina que no es veu, però que és del tot necessària, perquè avui en dia el futbol no és només un joc d'equip, sinó que és també un equip de tècnics i de experts, entre cometes, que estan al detrás, que ho han de treballar i que han d'estar d'alguna manera permanentment atents a l'evolució de l'equip i a totes aquelles coses que puguin condicionar el joc, i no només el joc, sinó la pròpia relació entre els jugadors i jugadores, el que seria una mica la política de vestuari, no? I cada dia això no depèn només ja de la figura de l'entrenador, que és la més pública, sinó també de tot un staff tècnic que juga un paper molt determinat.
Enric Adell, com diem, no? Pues en valor a Rafa Navarro també, no?
No, sí, és una persona de territori que tinc la sort de conèixer-li, per tant, molt content de la tasca que està fent, i ho explicaven a la perfecció. Ara ja no va només de persones, sinó que va de la suma de talent, i un tot sol és incapaç de gestionar ja tot el que significa avui en dia l'equip, ja hi ha molts egos, hi ha moltes coses que s'han de millorar, s'han d'analitzar, i no tinc cap dubte que ell aporta moltíssim i els resultats pues la valen. Vull dir, el que està aconseguint el Barça, pots pensar que només ho fa la Lliga, no, és que ho fa tot arreu. Per tant, aguantar este nivell d'excel·lència, superar les adversitats i arribar a guanyar aquestes competicions en el diferencial que hi ha a la teua lliga més habitual, això encara posa més en valor. Si tu estàs competint cada cap de setmana en rivals com l'Olion, pues evidentment és una cosa, però no senzill. Si no, mireu al costat a França, que li passa al PSG moltes vegades. No és fàcil competir de cop i connectar-te. Això només tira la sort de fer algun equip, però no tots els equips ho poden fer. Per tant, molt content pel treball que fa el company de Gandesa i espero que tinguem molta sort.
Miquel Castelló, en estos 5 anys ha guanyat 15 títols Rafa Navarro, aquí com a segon entrenador, que es diu Pronte, però déu-n'hi-do la feina aquí que hi ha detrás, no?
Sí, és, vamos, pel balanç de títols, però em sembla també que com a persona i com a professional un crac, un autèntic crac. Bueno, en fi, vull dir, al final a les persones que no tenim el gust, jo no tinc el gust com Enric de conèixer a Navarro en persona, però per la feina que veus fer, bueno, jo crec que l'estructura tècnica del Barça és una estructura quasi perfecta. A més, aquells que ens agrada veure més enllà del que en un moment se pot analitzar, que és veure si la gent s'ho passa bé o no, dona la sensació de que són equips de treball molt, molt compenetrats, que més enllà de què és la seva feina, s'ho passen molt bé, no? I en aquest sentit, no, res més que felicitar-lo. Jo, en tot cas, que m'agradaria, n'hem parlat a lo llarg de la tertúlia en els companys, el tema de la competitivitat. Jo crec que el futbol femení tindria una ocasió magnífica per revitalitzar-se en la mesura que es fes, a diferència del masculí, que es prenguessin ara decisions que al masculí costa molt de prendre, no? Crec que es fa més necessària que mai una Lliga Europea on aquesta manca de competitivitat, que de fet no solament és a la Lliga Espanyola, sinó també a altres lligues que existeix, se pogués veure compensada per uns partits setmanals en els que els equips estiguessin en un nivell esportiu més parell, no? Crec que això seria un impuls definitiu per al futbol femení i també, no ho oblidem, per a l'aspecte econòmic del futbol femení, perquè si volem professionalització, aquí cal incrementar els recursos, i els recursos tenen que vindre a través de les televisions i també a través dels patrocinadors. I jo crec que és un tema a reflexionar, este de la possibilitat de tindre una Superliga Europea de futbol femení, que significaria l'impuls, ja dic, definitiu per a que el futbol avancés, este futbol, el futbol de dones, avancés a nivells que en aquests moments són impensables.
I Erro, com veus això que està comentant Miquel Castelló i el tema Rafa Navarro també?
Jo fa temps que el coneixo del futbol base i sempre he tingut una admiració en el sentit que és un gran professional. Per això està al lloc que està, no? Perquè té un nivell de professionalitat tremendo. Espero que pugui ser primer entrenador del femení algun dia, perquè crec que s'ho mereix, i a partir d'aquí a llistar per mèrits propis no tinc res més que dir.
Manolo Martínez, com veus el que deia Miquel Castelló i el tema Rafa Navarro també? Manolo? No sé si el tenim. No el tenim, sembla que no m'ho escolta Manolo Martínez. Seguim endavant en esta tertúlia que fem tots els divendres a les 10 de la nit a 21 Ràdio, mos podeu escoltar a 21radio.cat i també al canal 34 de la TDT, parlant del futbol de màxim nivell, també parlant una mica del futbol de més a prop de casa nostra. I Erro, seguim amb tu, perquè demà estos madridistes teniu el dia assenyalat de juny al calendari ja fa dies, perquè és esta final a Wembley, un estadi mític per a tots els barcelonistes, 1 de juny, Madrid, Borussia Dortmund, esta final de la Champions League masculina, ja la tenim aquí, Manolo, i mos diu ara Manolo fora de micro que ell no està nerviós, que a veure què passa, però que tranquil·litat i bons aliments, Manolo?
No, no, és que mai em poso nerviós per altres coses, per això, no? Jo sóc un seguidor del Madrid, a mi, però en sóc allò un fanàtic en el sentit, a mi no em veuràs mai en una camiseta posada del Real Madrid, però sí que pues, m'agrada, ja sabeu que sóc crític en el Madrid pel sistema de joc que té, però sí que és una oportunitat d'or per a poder aconseguir la quinzena. Crec jo que és una oportunitat d'or que té el Madrid. El que més pot perjudicar el Madrid és confiar-se i pensar-se que això ja està com aquell que diu per nivell o per superioritat que sigui, que està guanyat. Jo crec que està un 50% i qualsevol error que puguin tindre doncs poden donar un susto al Borussia. I és un equip que es tanca molt bé, que jugarà ben tancadet, no deixarà molts espais, crec, i buscarà una mica doncs, el contraatac o un córner perquè van bé per alt. I a partir d'aquí, doncs, bueno, no res, si la guanyem molt feliços i si no, doncs la vida continua. Vull dir que no és cap desgràcia. En el sentit este de que avui molta gent aquí s'agarra les vestidures. No? Jo no, jo soc una persona que soc positiva. La vida és una altra cosa, no és només el futbol. I a partir d'aquí, doncs, si es guanya, un està content i si no, doncs mira, a continuar, que no tinc res més que en aquest sentit que dir que no sóc una persona que no dorm ni... No, jo estic molt tranquil, la vida per a mi, a passar del futbol, és una altra cosa, i si ho guanyes doncs ets feliç i si no doncs passes un dia una mica així trist, però bé, no,
seguixes endavant, seguixes endavant. A més, en Courtois a la porteria, que l'Unin ha agafat grip bé, no? Bueno, va agafar sí. Grip bé, va estar apartat tota la setmana. Pues la incògnita bueno, ja s'ha despejat pues, abans d'hora, no, Manolo?
Pues sí, pues bueno, són coses que a veure, són imprevistes, poden passar, i a partir d'aquí, pues bueno, pues que estigui una mica aislat, tampoc tenia que jugar, ja estic segur que...
Que hagués triat a Courtois.
Estic segur, ja vaig dir que a veure, per nivell i perquè és més veterano, està més en els finals que ha tingut, en experiència i tot, per a mi. Jo ho tenia molt clar.
Sisko, la Ossa, com veus esta final al Madrid Dortmund? Ja la tenim aquí, demà dissabte.
Bueno, jo en un principi sóc més optimista respecte al Madrid que Manolo Hierro.
que el propi Manolo,
No, en el sentit que jo veig que un clar favorit, que és el Real Madrid, evidentment.
Favorit, sí.
Si tinguéssim que parlar de proporcions, jo veig un 70-30.
Oi, Déu-n'hi-do, Sisko? Sí, sí, sí.
Sí, bueno, bàsicament perquè és una competició quasi bé feta a mida pel Madrid. És una competició en la que ells ja estan molt acostumats i que no crec que caiguin en la desídia ni en l'especulació. Ho tenen molt clar i, a més, el Madrid té un gran equip. Independentment del bon joc o no tan bon joc que et pugui agradar o no, doncs tenen jugadors que en un moment determinat poden decidir un partit. El Borussia, doncs bueno, ha arribat a on ha arribat i no és gratuït, no és perquè sí, sinó perquè té també una consistència. I si pot jugar a la seva línia i pot fer una mica el seu joc, pot ser que el Madrid tingui problemes, però jo no veig en un principi cap problema de cara a que el Madrid no pugui assolir aquesta quinzena Copa d'Europa. Per tant, no sé, espero que es pugui veure un bon partit i que hi hagi l'atenció necessària, que no sigui un passeig per al Real Madrid o per al Borussia, que si és algun passeig serà per al Madrid, i que, bueno, els futboleros, més enllà de les fílies i fòbies, poguéssim gaudir del bon futbol. Ja està.
Enric Adell, veus també com Sisko Lagosa l'eliminatòria, ai, la final, perdó, més a favor del Madrid, més decantada cap al Madrid?
Si han de ser objectius, és el que penso. Ara, si vols que et digui el que passa, no m'agradaria que passés això. Però no cal enganyar-nos perquè si dic que vull que guanyi el Madrid no s'ho creurà ningú i no ho diré. Però sí que és veritat que la proporció si hagués de com percentatge, jo encara m'aniria més allà, un 75-25. Però també és veritat que a mi m'agrada molt mirar futbol i no el podré mirar a la final de demà perquè estem en la festa de la cirera i estaré liat en altres coses.
Sí, sí.
Que aniré seguint el resultat. Va jugar a la final el Leverkusen, era el favorit, no havia perdut en tot l'any i va perdre. Fa dos dies vaig estar mirant la final de l'Olympiacos contra la Fiorentina. Sí que és cert que jugaven a Grècia i això era un factor diferencial pel públic, però de vegades no sempre guanya el favorit. I esta vegada, com que veig tan desigualada a la final, si el Borussia marca primer, jo crec que el Madrid va tirar. Ara, també sóc conscient, si jugués contra el Liverpool o City, diria guanyant el Madrid, perquè sortiríem motivats, no, a la fase següent. I l'únic dubte que em genera és si aquesta superioritat tan evident l'acaben sabent gestionant. Si marca el Dortmund, ha passat moltes eliminatòries contra tothom i ningú el donava de favorit. I ha arribat a una final. Per tant, no té res a perdre i només va guanyar. I l'any 90 i pico, que d'aquelles finals me'n recordo, jo m'agrada molt la Juventus. Van guanyar 3-1 a la Juventus, que venia de guanyar una Champions, i també ningú donava favorit al Dortmund, i va guanyar 3-1 aquella final, que crec que de la Juventus va marcar Del Piero. Per tant, tot està per escriure, però crec que guanyarà el Madrid.
Miquel, ets del parer també dels companys o no? Penses diferent?
Sí, jo crec que si el futbol fos una ciència exacta, en aquest cas no hi hauria discussió. Vull dir, el Madrid té una millor plantilla, crec que també té un millor equip, però, clar, a París també ho pensaven, no? Fa 4 dies el Paris Saint-Germain també pensava que tenia millor plantilla i millor equip, i segurament que la major part de seguidors del futbol també ho pensàvem. I, en canvi, el Dortmund està a la final, París s'ha quedat pel camí una vegada més. Per tant, bueno, és una final i pot passar de tot, encara que, bueno, pues sí, jo també crec que les possibilitats de que sigui el Madrid qui torni a aixecar una Copa d'Europa són molt grans. Però, en tot cas, deixa'm fer-ho públic, que la meva admiració pel company Manolo Hierro. És un goig tindre un company de tertúlia madridista en esta sang freda a poques hores d'una final i, a més, en unes paraules com les que ha dit, no? Vull dir, jo, ojalà que no és només en el futbol, sinó en la política i en la vida en general, hi haguessin persones en aquesta capacitat de comprensió i d'acceptar les coses tal com venen, no? Vull dir, a vegades no són favorables, a vegades no ho són tant, però en tot cas que la vida continua i el més important de la vida és la vida. El futbol és un fet puntual que a vegades ens alegra i a vegades ens entristeix, però més enllà d'això no té cap sentit. Per tant, en fi, Manolo, jo estic molt content de compartir tertúlia amb tu cada vegada que vinc aquí a la ràdio, perquè és un goig tindre companys així.
No, jo simplement miro, a veure, soc una persona que té 73 anys, el futbol l'he viscut des de molt petit, he viscut de totes maneres de perdre i guanyar, i sé que a la llarga el que més valores a la llarga són, doncs, la família, els nets, això sí que té importància i s'ha de patir per això. Pel futbol sí que té emocions, crees emocions, crees sentiments, que jo no estic en contra, però a vegades se sobrevalora això. I és un partit de futbol, i la vida després del futbol és la veritat, la vida és la de més. Esta te dona satisfacció, dona algun malestar, però pensar que això te tingui que... La vida, no sé, és que hi ha gent que fa coses que, en sèrio, és un deport, i si passem la ratlla del deport per altres coses, si donem preferència al deport, a un partit de futbol, a altres coses de la vida, crec que la gent s'equivoca.
Uh-huh. No sé si hem recuperat a Manolo Martínez, no sé si m'ho escolta, no, perquè
sí,
hi havia...
Sí,
Manolo, estàs aquí? Sí, fantàstic. Com veus este Madrid-Dortmund de demà? Ets del parer de la resta de tertulians o no? Li dones aquí més oportunitat al Dortmund, també?
No, és una final per a mi de les més clares dels últims anys. Vale, veig un Madrid que pràcticament... Jo, han dit un 75% i jo li dono 80-85%. Jo pràcticament, és per a mi, és clar favorit per a guanyar la Champions, i té molt millor equip i pot passar de tot, sí, pot passar de tot, però... Jo és de les finals més clarament decantades cap a un cantó que cap a l'altre. I si el Madrid juga bé i fa el seu partit, el Borussia no té res a fer.
Uh-huh. No sé si després de la final igual ja anuncieu a Mbappé o no. Manolo, no acaba d'arribar, però tothom ho sabem.
Per les
no?
notícies que van dir en Piriquí, diuen que si a partir del dia 8 això ja s'anunciarà, diuen que està concentrat en la selecció francesa, que vindrà, farà la presentació, i abans de l'Eurocopa pues, tornarà a marxar. Això se diu ara. Jo crec que serà així, però això ja saps que el de Mbappé és una cosa tan rara que ja ho sabem mai per on tirar, no?
Ho espera Tània, no? Que no ve de dos dies
ja,
ni de quatre.
Ja igual,
no?
Sí. En, ja això, en això de Mbappé, torno a repetir el que fa por més que dic. No es pensa en Mbappé que l'equip que ve ara és el Paris Saint-Germain. Jo crec que ell és conscient de qui estarà en gent molt bona com ell, que ell no serà, per a mi, no serà el número 1, no ha de ser-ho, ha de col·laborar i treballar com els demés, perquè és que si no a mi me defraudarà. Però bé, bueno, jo encara vull veure, com sóc així una mica d'estos que vull demostracions, no vull vendre la pell de l'os abans de matar-lo, de caçar-lo,
sí, sí.
Doncs llavors en Mbappé encara jo vull veure i li donaré el 10, el 8 o el 7 en quan ho vegui jugar aquí, perquè a mi el de la Lliga Francesa a mi ja em perdonareu.
Bé, moment, en aquest moment de la tertúlia hem d'acomiadar dos dels tertulians que hem tingut avui, són homes molt ocupats i tenen, tenen coses a fer imprescindibles. L'alcalde Enric Cadell de Paüls. Enric, gràcies per haver entrat aquesta mitja hora a la tertúlia i escolta, que vagi molt bé la festa de la Cirera, que estem segurs que com sempre serà un èxit, no? Invitem aquí a tothom, a tots els oients, Enric, a que vinguin a Paüls, no?
Aprofito per a fer gràcies a vosaltres i si no sabeu què fer demà per a tranquil·litzar-vos abans de la final, tot i que hi ha molta tranquil·litat, vingueu a Pobol, que trobareu una cirera excel·lent. Bueno, una abraçada a tothom i molt bona nit.
Gràcies. Gràcies, Enric, gràcies i que disfruteu la festa. I acomiadem també en aquest moment a Cisco Laossa. Cisco, agraïts un divendres més que hagués estat en natros i ja t'emplaçarem per a una propera tertúlia. Una abraçada forta.
Gràcies, bona nit a tothom i que vagi bé.
Seguim la tertúlia en Miquel Castelló, Manolo Martínez i en Manolo Hierro. La setmana passada ja ho sabeu que este programa l'escolteu de 10 a 11 de la nit, però nosaltres l'enregistrem a les 9 del matí, tots els divendres de 9 a 10 del matí. Justament després d'enregistrar el programa va esclatar la notícia, la porta aquí mos va fer un flac favor de la destitució de Xavi divendres passat. Bé, Miquel Castelló, hi ha crònica d'una mort anunciada, podríem dir, no?
Sí, i jo no em desdiré en res del que he dit al llarg de la temporada. Crec que hem coincidit bastant amb Manolo Martínez fent anàlisi de com anava l'equip al llarg de la temporada. El Xavi enguany ha estat una decepció. L'equip no ha jugat per la qualitat que tenia i molts de partits ens hem avorrit molt i alguns altres els hem perdut de manera justa en equips que no eren superiors a nosaltres i pensàvem que l'etapa de Xavi tindria que acabar aquesta temporada i de fet quan ell va anunciar que no continuaria, doncs, bueno, d'alguna manera ens venia a donar la raó també fent un grau d'autocrítica que penso que l'ennoblia, no? Però bueno, una vegada més les coses s'han fet fatal i una vegada més un símbol del barcelonisme surt molt maltractat per la junta directiva i si quan Xavi va anunciar que no continuaria la temporada que ve la directiva li hagués agafat la paraula i hagués dit pues, d'acord i hagués fet pues, els reconeixements que cal fer-li a una persona que, bueno, que ha fet molts de sacrificis per vindre a entrenar al Barça, no? I ara els tornarà a fer-los també per la via econòmica, també renunciant a una part del seu finiquito. Bé, no s'ha fet així. Xavi se'n va enterar-se'n de que no li renovarien el contracte per la premsa. Aquesta és una altra, no? Veure la quantitat de filtracions que es produeixen al si d'una junta directiva que penso que no diuen res de bo de com funciona internament el club. Bé, bueno, se'n va enterar-se d'una manera que crec que no mereix enterar-se en cap entrenador, Xavi encara menys. I tot perquè havia fet unes declaracions carregades de realisme, vull dir, sembla ser que el Barça econòmicament està molt malament, tothom ho diu, i que va dir una veritat, que abans podíem fitxar tot allò que hi havia al mercat, aquells que volíem fitxar-los, els fitxàvem, i ara aquesta realitat no es dona. I en això no enganyava ningú. Com a conseqüència d'aquestes declaracions carregades de realisme, la Junta canvia d'opinió i se'l fa fora. Vull dir, al final, que se'l faci fora, i repeteixo, va una mica en la línia del que en altres tertulis havien comentat al llarg de la temporada, però que se'l faci fora de la manera que se l'ha fet, jo no hi estic d'acord, i penso que és una més de les coses a millorar per una junta directiva que bueno, no ho sé, jo seria absolutament crític de la manera que porta el club.
Manuel Martínez.
Bueno, no res, ha passat el que hauria d'haver passat, com molt bé ha dit Miquel, molt abans, però no molt abans. Ara potser, no sé si vos sorprendreu, no? Però saps, Vicky, que l'any passat, quan vam guanyar la Lliga, ja ho dia moltes vegades que no anava bé, perquè guanyàvem la Lliga perquè el Madrid va estar molt malament i nosaltres guanyàvem la Lliga 0-1, 1-0, la defensa sí. Mos va salvar.
Sí,
aquella
sí.
Defensa, que va fer una defensa brutal, des de la defensa vam guanyar la Lliga, perquè davant no teníem absolutament res.
Sí.
Val? I enguany s'ha demostrat que quan la defensa ha fallat, ni davant ni detrás, i vull dir, i prou. Estic d'acord en ell que les formes no han sigut les adequades i la manera que s'ha fet tampoc, perquè jo crec que quan ell diu allò de jo no continuaré al mes de gener, es fa una roda de premsa ell sol allí i diu que no continuarà i diu que ja ho tenia pensat des de principi de temporada, que ja era una cosa que ja l'havia pensat i de cop i volta ha canviat. Vull dir, despropòsits a banda. A l'entrenador, un entrenador molt fluixet de personalitat, per a mi, un entrenador del Barça necessita tindre personalitat, ell no en té, ho sento molt, és que això és com tot, a la vida hi ha gent que com a PO i treballador és molt bo i com a gestor és molt dolent. Este, com a gestionar un grup, ha sigut nefast, no dolent, nefast. No sé qui era el líder, si era son germà, si era ell, si era Sergio Alegre que ell, vull dir, ha sigut un desastre, i punt. Ja no cal parlar-ne més d'això, les formes han sigut malament, però com molta gent li passa en esta vida, que no tot surten de les empreses bé i no tothom a vegades surt bé. Jo estic d'acord amb Miquel, la junta directiva va a cops de... com és això? Barranc avall i va en decisions d'estes
que... Cops de volant, són, cap aquí, cap allà.
Sí. No sabem cap on anem. Avui anem cap a la dreta, després demà anem a l'esquerra, però bueno, jo ara ja dono passat. O sigui, això ja està passat. Xavi, és una... Per a mi, dins de lo dolent de les formes, en el fondo ha sigut una gran decisió. Jo crec que serà positiu per al meu equip en un futur.
Hierro, com diem, no. La crònica d'una mort anunciada,
jo
no?
Jo simplement deixaria dir que li ha faltat personalitat. És una persona que va vindre molta il·lusió, sé que va posar diners de la seva butxaca.
Que ara recuperarà, són els únics que recuperarà ell.
Ja veurem si
l'estaf sí que recuperarà l'any
si
que li contracte.
I jo crec que ha estat induït per la porta. Jo no crec que ell hagi fet unes declaracions que feia pensant en ell verdaderament el que pensava, i es va demostrar altre dia en aquella roda de premsa el que ell pensava, que això ja ho pensava de fa temps. Per això començava a veure una mica induït per la porta i aquí es té que fer el que jo dic. Potser ell ja va decidir marxar a principi de temporada, que això no ho dirà perquè no ho dirà, però jo crec que la porta li ha fet molt de mal, l'ha deixat una mica en segon terme, com si aquí mano jo i l'entrenador posés un secundari. Ell això ho ha consentit per falta de personalitat, i com li ha faltat falta de personalitat en la porta i falta de personalitat pues, a la banqueta, pues, això ha portat a la marxa que verdaderament és vergonyosa, perquè no costa, el primer que s'ha d'enterar és ell. Mira, Xavi, que han pensat això, i tal dia ho farem, ho rodarem a la premsa, que ho sàpigues, no està incògnita ell, doncs no ho sé, jo estic bé, jo estic tranquil, tinc la confiança de la Junta, i resulta que d'això no hi havia res. Llavors doncs, ha sortit una mica malament del club i espero que li vagi bé en altres coses, escolta.
Algo més de Xavi Hernández? Si no, ja passaríem
que,
a...
Que tingui molta sort en el futur, perquè al final també, sense conèixer els gens, a mi em sembla una bona persona, vull dir, i a última hora...
Sí, és una bona persona, però això no trau, sí. Que no serveix per entrenar al Barça.
Sí, clar, Sí,
que
d'acord.
aquí venim per a fer una feina.
Que
I
sí,
és
que
una
sí, que
bona
sí.
persona, no ho dubto. I ha sigut, per a mi, el millor migcampista que jo hagi vist, per a mi, dins d'un equip, ordenar i tot això, fantàstic com a jugador. Però com a gestor ho sento molt. No funciona. I és una bona
sí.
persona, sí. Sí,
sí. No, però el que volia dir, Manolo, és que al final, quan en este món que hi ha tanta gent dolenta que triomfa, que abusant de la seva posició tira endavant sempre matxacant els demés, Xavi, jo no li puc desitjar-li cap mal, vull dir, no, per a mi no ha tingut, no ha triomfat el Barça, no és un entrenador que el Barça necessita per moltes de les coses que ja heu comentat també vosaltres, però que a nivell personal me sembla que és una bona persona i com a bona persona
sí, pues,
desitjar-li que en el futur les coses li vagin millor i que
sí,
trobi el seu
sí.
camí, però segurament entrenant equips on la pressió no sigui tan forta i que
correcte.
Arribi algun
ara,
moment que
ara.
Pugui tornar, i ja està.
Correcte, estic d'acord.
Xavi Hernández, dies passat, anem al futur. L'alemany Hansi Flick ja ha confirmat com a nou entrenador. Manolo, Miquel, no sé si us agrada l'aposta, és arriscada, canvia el model dels últims anys, no? Les apostes que havia fet el Barça per a exjugadors, canvia totalment el model, no?
S'ha
no sé.
D'obrir el meló, sí.
S'ha d'obrir el meló, hierro? Avant,
no,
endavant.
No, s'ha d'obrir el meló.
S'ha d'obrir el meló, no?
No sé què parlin ells, que són els més afectats, però això és com un meló que s'ha d'obrir i a veure què surt d'aquí, perquè, clar, ara tot és una incògnita. Quin sistema, tot, m'entens? Acoplar tot això que vol fer, clar, s'ha de veure, i a partir d'aquí ja podrem fer una analítica de com és Tome, què és el que pensa i com vol jugar.
Manol i Miquel, us convenç Hansi Flick?
A mi totalment.
Sí?
Sí,
veure,
i tant.
Endavant,
jo crec
sí,
que
sí.
És una, jo crec que és un entrenador dels top d'Europa, no? Vull dir, és un entrenador que a la seva carrera ha tingut grans èxits esportius, que sap dirigir grups que tenen molta pressió i que ha tingut èxits i ha tingut fracassos. Vull dir, haurem de veure, però és un entrenador nou que per començar no coneix ni l'idioma i que, bueno, pues que ha de veure si en lo personal que li podran portar o que li deixaran al club és capaç d'aconseguir allò que vol. I, bueno, està tot per veure, perquè estos dies me feia gràcia llegir alguna portada esportiva on dibuixaven l'equip que tindrà el Barça la temporada que ve. I bàsicament era una qüestió de cromos, no? Allò que passa en este temps. I ja posaven jugadors que encara ni estan fitxats i molts d'ells no els podrem fitxar perquè no els podem pagar, i es posaven a llocs que en aquests moments estan coberts per altres jugadors. No ho sé, vull dir, jo crec que és una incògnita, en principi cal pensar que és un bon entrenador, i ja veurem, però dependrà, repeteixo, dels jugadors que tenim,
claro.
Aquells que ens fan falta i es poden quedar, i d'aquells que necessitem que puguen vindre o no, d'acord amb els recursos econòmics que tenim. Que és exactament el mateix que deia Xavi, exactament el mateix que deia Xavi. Si tenim diners per poder fitxar i fitxem allò que necessitem, doncs tot pot anar molt bé, i si no, doncs, aviam què pot fer un entrenador en un equip que no està compensat, no? I bueno, també crec que estarem tots d'acord en que el Barça d'esta temporada, inclús de la temporada passada, és un equip que té llocs per cobrir que són indispensables. El mig centre a partir de la marxa de Busquets és un lloc que estic a cobrir, que s'han provat diferents coses i cap d'elles ha tingut un èxit espectacular, no? Bueno, jo penso que és un, com dia Manolo Hierro, és un meló per obrir, i ja veurem. Al final els entrenadors són bons o dolents en la mesura que els equips que tenen els fan arribar al més amunt o no. Flick, que en el Bayern ho va demostrar.
Va guanyar el sextet, va guanyar el sextet en el Bayern, recordem-ho.
Sí. En la selecció alemana no tant, i ara veurem en el Barça. També el nivell d'exigència. Nosaltres aquí no sols volem guanyar, sinó que volem guanyar i jugar bé. A diferència del que passa a Madrid, que a Madrid només, per damunt de tot, guanyar. Aquí, i clar, bueno, aquest entrenador tindrà que també amollar-se en aquesta situació. És una situació que segurament que per a mi serà nova, no? Bueno, ja veurem. És un entrenador de prestigi i ja veurem.
Manolo, dius que sí que et convéns Hansi Flick, no?
Sí, totalment. Vull un canvi de rumb. Ja m'he cansat del tic-tac, tic-tac, i tiqui-taca, l'ADN, i que no sé què és això de l'ADN, no ho sé. Jo l'ADN del Barça no sé quin és. Jo vull una cosa nova, vull preparació física, que estarà sigut un desastre. Vull veure pressió, vull veure il·lusió, vull veure una altra cosa. És que ara ja n'estic fart ja de tot això. Jo me n'he cansat ja de si sí, tocar, però no s'arriba a porteria. No, vull un canvi. I això presagia nous canvis i nous temps i bueno, ja veurem el que passa. Sí, però jo estic content. Jo de moment en això estic content. M'agrada molt l'entrenador i m'agrada molt la manera de pensar que té. I avui en dia, el futbol ha canviat molt i es necessita múscul al camp, se necessita un altre tipus de manera de jugar que ja no va allò de la filigrana. Jo ara tots estos de l'ADN Barça los voldria dir que què passaria si ara Cruyff aixequés el cap. Què faríem? En què, perquè és que encara estem ensomiant que nosaltres hem de poder jugar. No sé, és que fem... Saps què passa? Que fem déus de gent que triomfa i llavors de quin món podem sortir? Ve Cruyff i Cruyff i ve Guardiola i Guardiola i sembla que ja no hi hagi res més al món que sigui millor que allò. I això ho hem de canviar. Aquesta mentalitat és absurda, no serveix per res, no anem a cap lloc. Per tant, estic supercontent. Sí. I fitxatges, com sé que no se'n podran fer, com a molt se'n podran fer un o dos, no se'n faran més, eh? Tot això que surt per aquí, ni mos ho creguéssiu, ni res de res. Tot això és vendre fum, no hi ha un duro. Un o dos, no n'hi hauran més. Més de dos, no n'hi hauran. Val? I això m'inclina a pensar que aquest home té que morir, sí o sí, al planter. Clar. Llavors aquí tornarem a xalar. Val? Perquè hem de fer a poc, i ho hem de fer. I mos ho han de dir, que no passa res. Mos ho han de dir. En un futur farem això i en un futur i tenim equip de futur i sabem que no podem optar a moltes coses. Tranquils, que la gent vos ho entendrà. El que no podem fer és com ha soltat, per exemple, el president, nosaltres hem d'optar a... No, nosaltres no som competitius ara mateix. No som competitius. Nosaltres som bons per al Rayo Vallecano, per al Sevilla, per al Real Societat i d'aquí ja no podem passar. Perquè si anem més amunt, mos fumen una clatellada a tot arreu. Per tant, no podem competir. Hem de competir. I primer, per a competir, has de tindre un bon planter que l'has de fer. I s'haurà de fer. Val? O sigui que... Però anem bé. Ara crec que anem en una bona direcció.
Algo més a afegir sobre aquest tema, Miquel, Manolo, Hierro?
Jo simplement espero que la Porta no l'hagi vingut la moto en fitxatges, perquè coneixen...
Home, tothom coneix la situació econòmica del Barça.
Sí, però igual...
No es pot,
que sé
és que no es pot.
I primer ja sabia qui se'n va, no? Perquè al dia d'avui no sabem que si s'han de vendre jugadors per poder portar. És que si no, no poden. I no sabem, encara jo no sé, algú sap que qui se'n va de l'equip, aquí i aquí ve, no ho sap ningú.
De
jo
moment crec, no.
Pues, llavors, pues, a partir d'aquí, si no es ven i no es ven per molts de diners... l'assumpte està bastant negre.
Continuem endavant, últims 10 minuts ja de tertúlia, i coneixem també una notícia del teu amic Piqué, Hierro, que la jutgessa Majadahonda, que investiga el trasllat de la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudí, ha citat com a investigat a l'exfutbolista i empresari del Barça, Gerard Piqué, donat que podria haver pactat una comissió anual de 4 milions d'euros per este acord, no?
Els àudios són molt reveladors, els àudios. A veure... Però mostra un botó que diu lo dicho. Llavors, aquí algú tindrà que explicar què es va tramar aquí, perquè són 24 quilos que es van dur Piqué. Aquí, que estos no se n'enteriguen. Si un tio los àudios, tot és sota una trama que verdaderament aquí anaven a fer calaix a algú, no ho feien pel bé del futbol, ho feien pel bé d'algú. I el Rubiales en el president de la UEFA. Veieu que això no s'ha d'enterar ningú, només ha de quedar entre nosaltres. Bueno, a veure, no cal ser molt espavilat per veure que aquí hi havia gent que es volia aprofitar diners per als jugadors que no han cobrat prou el sou per la pandèmia. I desviarem diners de la UEFA per pagar aquests jugadors. Què és això? Què és això? Pues això necessiten patada al cul i al carrer, però immediatament, a veure, jo tinc molt clar, aquesta gent va voler defraudar diners per a beneficiar algú, i això és un frau dins del futbol, i a partir d'aquí el que opini al contrari és que no veu la realitat.
Bé, em deia que fonts jurídiques han confirmat a AF esta decisió adelantada pel confidencial, de la titular del jutjat d'instrucció número 4 de Majadahonda, que investiga la presunta corrupció a la Real Federació Espanyola de Futbol a l'època de Luis Rubiales. Manolo Martínez, m'ho sabut també de deixar, seguim en Miquel i en Manolo Hierro. Miquel, com has vist tot este tema de Gerard Piqué?
No ho sé, vull dir, perquè amb el que ha sortit Piqué fa temps que va, vull dir, i de fet el mateix Piqué que no s'amaga mai de treure pit d'aquestes coses, s'intuïa que aquí podia haver una trama de corrupció i si al final això es porta a judici, doncs ja veurem com acaba tot, també, perquè la justícia en aquest país tampoc no està com per a tirar coets, no? Però, és tot tan cutre, absolutament cutre. Vull dir, les converses que tenien Rubiales i Piqué, en fi...
I el president de la UEFA, El president de la UEFA.
Sí, però una cosa...
No és qualsevol.
De veritat, Vull dir, hi ha vegades que et preguntes com és possible que persones en un nivell... en un nivell humà tan, tan baix, en un nivell cultural tan absolutament impresentable, puguin tindre càrrecs on se belluguen milions i milions i milions d'euros, no? Quan hi ha tantíssima gent brillant en carreres professionals espectaculars, que la feina seva per arribar a final de mes, no? Bueno, però això és el món del futbol. El món del futbol, malauradament, mou molts de sentiments, i els sentiments mai tenen aturador en quant a despesa de recursos, i aquests recursos al final acaben en mans de butxaques de gent que moltes vegades no està en absolut preparada per atendre'ls. No? El cas de Rubiales, Piqué i companyia serien exemples, però en tot cas futbolistes d'èlit que han cobrat autèntiques millorades i que, com aquell que diu, no sabien ni escriure, no? Bueno, això és el que hi ha, és el món del futbol, i en tot cas, si han comès un delicte, pues que paguin les conseqüències, no? El que passa és que, desgraciadament, torno a dir-ho, en aquest país la justícia funciona com funciona, i moltes vegades mos avergonyeix profundament i mos preguntem si veritablement allà on vivim és un autèntic estat de dret, no? Perquè a un estat de dret hi ha moltes coses que aquí passen que no tenien que passar. Però, en fi, ja veurem. Seguirem el cas i en parlarem en el futur, perquè de moment també una notícia filtrada per un mitjà de comunicació que tampoc no és que doni moltes garanties, perquè n'ha filtrat algunes de l'alçada d'un campanar que després s'han convertit en fum. I acabarem veient què passa en les properes setmanes, en la mesura que les persones afectades se vagin pronunciant i que també la justícia vagi començant a fer actuacions.
Estarem pendents d'este tema. Anem ara a una bona notícia, Manolo Hierro, que és que Aleix García ha entrat a la prellista de Luis de la Fuente per a disputar l'Eurocopa. La divendres que ve dona ja la llista definitiva Luis de la Fuente. Esperem que entri el faldut jugador del Girona de moment en esta llista definitiva. De moment està a la prellista. Una gran temporada la de Aleix García, que s'està comentant que si ja ho té fet en el Bayern del Leverkusen, no sé, de moment ningú confirmat ni desmentit res, però està sonant en força que és una possibilitat, sembla ferma, que pugui anar al Leverkusen.
No, la temporada que ha fet, això no vol dir que la temporada siguent sigui un desastre, no? Perquè els jugadors tenim, com sempre passa, altibaixos, no sempre estem a un nivell, espero que el seu nivell estigui igual o més superior. Jo, com a jugador, m'ha sorprès una mica, potser també li ha anat bé el sistema que han aplicat el Girona, perquè, clar, l'entrenador també ha de donar-li una mica de mèrit, saber quina missió donar-li a un jugador, perquè un entrenador pot fer un jugador molt bo o verdaderament arruïnar-lo. Llavors, jo crec que, per a ell és una bona notícia, i a partir d'aquí només desitjar-li sort, i ja està, simplement.
A veure, Aleix, si pot entrar a la llista definitiva, no? Miquel, seria una alegria per a tots els obrencs,
Sí, sí. És esta, la temporada de l'Eix al Girona ha estat brutal i també coincideixo, una vegada més coincideixo amb el que deia Manolo, no? El mèrit de l'entrenador, no? Claro. Fixa't tu, Mitchell el que ha aconseguit de l'Eix, Javi el que ha aconseguit d'Oriol. Dos entrenadors en igual, estils pareguts, però que bueno, pues Javi no li ha acabat de trobar el punt a Oriol i Mitchell, en canvi, ja s'ha pogut treure el màxim d'Aleix. Aleix, que per altra banda, fa unes quantes setmanes, per allò que dèiem abans als diaris i les notícies, no? Tothom dia que ja estava fet en el Barça i ara tothom diu que ja està fet en el
Leverkusen. Sí, sí.
Bueno, pues, en fi, este món del futbol té coses que en fi, que per a aquells que el seguien des que érem xocotets ja no mos venen de nou, vull dir, no. I quan parlem de grans jugadors, com és el cas, pues moltes vegades s'hi diuen veritats a mitges o autèntiques mentides en tal de vendre diaris.
Jo te diré que la diferència que hi ha en Oriol Romeu és que, perquè jo he sigut entrenador, és que l'entrenador del Girona, Oriol Romeu, li tenia una missió que era tallar la pilota i donar-la. I Xavi aquí li feia, te da la pilota, jugar-la, filtrar passes. S'equivocava. Perquè veguis tu el que pot fer un entrenador de fer triomfar un jugador o no. Oriol Romeu, al Girona, tallava la pilota, que la seva missió com a pivot defensiu, i en seguida la donava a l'home que tenia que fer, filtrar els passes. Aquí no. Volia que Oriol Romeu fes el que ell no sap fer. Tallar, jugar, filtrar passes, que no en sap. Llavors, per això et deia que els entrenadors poden arruïnar un jugador o fer-lo triomfar.
O fer-lo inclús millor.
Perquè vegi la diferència que entre un entrenador i l'altre.
Sí, sí. No, res, estaríem parlant molt més, però no tenim temps ja per a més. Hem de posar el punt i final, tancar la paradeta que diria el senyor Bax, Filip Prim, sí. Que en pau descansa el senyor Bax, d'este atac i gol, d'esta tertúlia, recordar el futbol de més a propet de casa nostra, Alfons Royo, entrenador de la Rapitenca per a la propera temporada, la primera catalana, ha renovat Pepe Balart.
Sí, i tres jugadors del Tortosa a la Ràpita.
Sí.
S'han fitxat ja,
sí. I Arnau Alcoberro al Futbol Club Escó seguirà també a la banqueta. I este cap de setmana segueix la lluita apassionant entre la Seny i el Camarles, a veure qui pot aconseguir la primera posició i pujar en esta segona catalana i pujar a la primera catalana. Volem que és el que, és el que passa. Acaba també la Lliga, la segona catalana femenina. I els xiquets teus, Hierro, com anem? Acaben ja també?
Acabem la setmana que ve. Vicky, t'espero l'any que ve si vols vindre a xata, perquè ja fa massa dies que vaig a través de tu.
És veritat,
I algú pensarà malament. A veure aquí,
De moment estem a Catalònia. D'acord. Però mai se pot dir-les. Gràcies, Miquel. Gràcies, Miquel Castelló. Gràcies, sí. Manolo Hierro. I recordem que hem fet tertúlia també, però els hem anat perdent pel camí perquè bé, són més ocupats i he pogut entrar uns minuts, però els hi agraïm igualment a Enric Adell, a Sisko Lausa i també a Manolo Martínez. Gràcies, el cinc. Sempre ho dic, un plaer i un privilegi tindre-us i hasta una propera tertúlia. Una abraçada forta.
Molt bé. Gràcies.
Una abraçada, Manolo. Vinga, adéu. Vicky.
Adéu, Miquel.
Adéu.
Adéu.
Atac i gol, presentat per Vicky Magí.